Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Esprinza.
Seguimos con la mañana en Baleares cuando es la 1:12. Vemos de lejos en el horizonte de la Bahía de Palma los veleros que en este momento están disputando la Series 52, que precisamente ayer hicimos un programa especial desde Portal News y ya tenemos aquí a todos nuestros tertulianos. Bienvenida, Bárbara, ¿qué tal?
Muy bien, encantada.
A su lado tenemos al gran Pep Fortas de Rey. ¿Qué tal, Pep?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Y aquí justo a mi derecha, el director de COPE, Xavi Bonat. Bienvenido, Xavi.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, recordar que yo vengo aquí de apoyo, ¿eh? No sé cómo en los términos taurinos se denomina eso, pero yo vengo aquí para...
El subalterno.
Sí.
Sí, sí. Subalterno, subalterno, sí, no.
Pues, si nos quedamos en blanco, pues yo asomaré la cabeza, ¿eh? Pero los titulares son... Doña Bárbara y don José Fortezarre. ¿Eh?
Però hauríem de dir que això no serà, com diria en castellà, una corrida, no anem a vestir ningú.
Això espera.
I també tenim a nostre invitat especial, Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca. Benvingut.
Molt bon dia i moltes gràcies per ser convidada.
Abrimos el debate con una pregunta que muchos ciudadanos se plantean, el tema de la movilidad, y justamente ayer estuvo lloviendo, afectó bastante. Sabemos que una de sus propuestas era la eliminación de los 80 kilómetros por hora, del carril BAO. No es sencillo, las cosas van lentamente. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Bueno, la realidad que tenim a dia d'avui a Mallorca, que mos han trobat aquesta nova etapa d'aquest executiu, és que les carreteres de Mallorca són insegures i estan embossades, estan col·lapsades. Per aquest motiu, des del primer moment en què hem arribat a la institució insular, amb una de les nostres competències, estem fent feina de manera intensa per tal de dur a terme un pla de mobilitat urgent i imprescindible per donar solució a aquests greus problemes. Per una banda, volem fer front en els punts negres, allà on els tècnics de la institució ens diuen que hi ha més accidents, i donar una solució perquè la gent pugui circular en total tranquil·litat, i per altra banda, reduir els embossos que hi ha. I per tal d'afrontar aquest repte, necessitem fer moltes mesures, moltes d'elles petitetes, però que són importants, com per exemple la creació de nous carrils a dins la via de cintura, dins la mediana, sense consumir territori, o projectes importants que ja s'haurien d'haver executat durant l'anterior legislatura, com és el tram 1 del segon cinturó, que és aquest projecte que enlaçarà l'autopista de l'aeroport que hi ha per la zona dels depòsits de CDH. Per tant, necessitem fer un pla ambiciós i de manera conjunta entre totes les institucions, ja sigui govern de les Illes Balears, perquè també té una responsabilitat molt important, que és la matèria del transport públic. Necessitem que el transport públic sigui una alternativa real en el transport privat, és a dir, que la gent se pugui moure per dins silla en total tranquil·litat i comoditat, i per això necessitem fer entre els ajuntaments, el govern i el Consell fer aquest pla de mobilitat. I moltes són les mesures. Tu comentaves, volem eliminar 80 km per hora, que serà una realitat aquest mes de setembre, perquè és una competència pròpia de la institució insular. Varen traslladar també la petició d'eliminar el carril Burbao a la Direcció General de Trànsit, que és una competència seva. Els nostres informes que tenim demostren que així com està no funciona, perquè vos donaré dues dades. De cada 10 cotxes que circula per l'autopista de l'aeroport, només un utilitza el carril Burbao, i l'altra dada important és que d'ençà que s'ha creat aquest Burbao s'ha augmentat un 66% el número de vehicles que entren a Palma per altres entrades, podríem dir, per ser d'Esportitxol, per ser d'Inca, per ser de Sineu. Per tant, està fallant qualque cosa. I, a més, s'ha augmentat el número de sinistralitat. Per tant, volem eliminar el carril Burbao i donar solució en aquest problema de mobilitat.
Pep, Bàrbara, Xavi, tenéis totalmente bueno, libertad.
Gracias. Bueno, yo lo del carril, la eliminación de la velocidad de 80 a no sé quan, no sé a quina velocitat posareu, me sembla una mica precipitat, perquè jo no tinc les dades, però sembla que ha reduït el número de sinistres. I per això em sembla que tampoc els embossos a l'autopista sempre han estat a determinades hores. Tot passa a les 11 del matí, evidentment no hi ha embossos, a les hores dels col·legis, de centrades a la feina, tant a l'entrada a Palma dels pobles és tremendo. Però no sé si és una mesura que jo vaig pensar que seria un embossament i no m'ho ha semblat, i la gent ho ha respectat i ha hagut molt menys accidents. I el bus Bao, el vial Bao, els taxistes ho continuen reclamant, ho varen acceptar, i existeix a Madrid, existeix a Màlaga, existeix a moltes ciutats. A lo millor el que feia falta és també un vial d'aquest tipus de tornada de l'aeroport, no només de nada, però no sé. Els tècnics que varen fer els informes a favor ara són els mateixos que fan l'informe en contra. Jo això no ho acab d'entendre.
Bé, contestaré. Primer de tot, en els 80 quilòmetres per hora, les dades que nosaltres tenim és que s'ha multiplicat el número de morts, d'ençà que s'ha reduït la velocitat a 80 quilòmetres per hora. Nosaltres, des del primer moment que vam arribar a la institució insular, no vàrem, sabíem, perquè ho havíem anunciat en campanya, que volíem modificar la velocitat de 80 km per hora, la via de cintura, però volíem que estàs avalat per un tècnic. Per tant, durant tot aquests 100 dies que duim a la institució, estem esperant els informes dels tècnics i que ens diguin la velocitat per la qual se pot anar per aquesta via, que pràcticament els 365 dies està col·lapsada. Però bé, són mesures molt puntuals, carreteres importants, i el pla de mobilitat xerraran de moltes altres coses, perquè, per exemple, l'autopista d'Inca, quan entra cap a Palma, també està col·lapsada, sí. D'Andratx i Calvià també és una ratonera, l'altre dia hi va haver un accident petit i la gent va estar hores i hores per poder fer un tram de 15 quilòmetres, per tant, el pla ha de ser molt ambiciós. Durant aquest mes de setembre, els 80 quilòmetres per hora les eliminarem i les posarem a la velocitat que mos diguin els tècnics. I perquè,
no serà 120.
A la velocitat que mos diguin els tècnics. Si depengués de jo, ho podria dir, però clar, ha de ser una opinió que avali aquest canvi. Penseu que per anar a Manacor se pot anar a 100 per hora, amb una carretera de dos carrils per sentit, i a la via de cintura, que tenim tres carrils per sentit, només podem anar a 80 km per hora. Per tant, és una mesura que nosaltres en campanya en varen xerrar i en què en s'aval dels tècnics la modificarem, sobretot perquè hi ha hagut molt més morts dels que hi havia abans, per desgràcia. I per altra banda, han tingut tota una sèrie de reunions amb tots els sectors afectats per aquestes mesures que volen dur a terme, i la darrera reunió que varen fer amb la Federació Balear de Transports mos varen traslladar que tots els seus associats diuen el mateix: així com està el carril Burbau no funciona, i provoca més accident, provoca més embossos i provoca més crispació. Per tant, a dins d'aquesta federació, a vegades de transports, hi ha taxistes, hi ha transport discrecional, i per tant, nosaltres, escoltant aquesta voluntat, demanem a la direcció general que prengui unes mesures i que ho canviï. I per altra banda, també heu de pensar que tots els transportistes no poden circular per aquest carril Burbau, tampoc, que és un agravi comparatiu amb altres ciutats que sí que tenen accés i poden anar. Per tant, haurem de cercar solucions. El carril Burbau és vera que és una mesura mediàtica que el mitjà de comunicació n'han xerrat molt, però xerram de 3 quilòmetres d'una carretera amb un sentit. Per tant, el pla ha de ser molt més ambiciós, i a part d'aquests problemes que tenim a Palma i àrea metropolitana, també hem de xerrar de les necessitats que tenen els diferents pobles de Mallorca. Per exemple, Inca, per exemple, Sencelles, per exemple, Artan, necessiten rondes per tal de garantitzar que els peatons se puguin passejar els veïnats en total tranquil·litat per dins el poble, amb més seguretat, i que el tràfic se redueixi. Per tant, ha de ser un pla ambiciós i que durant aquest mes de setembre, octubre, anirem presentant.
Senyor president, jo li voldria fer dues preguntes. Una que crec que serà senzilla, l'altra depèn de la seva opinió. Una és informativa. Com s'ha trobat la caixa del Consell Insular, que hi ha molts ajuntaments que a vegades depenen d'operacions conjuntes que en fan en el Consell Insular? Aquesta és la primera. I la segona, parlem una miqueta d'utopia. Si observem el nivell de diàleg i de cooperació que hi ha entre la classe política, a vegades és una miqueta preocupant. Sabem que és un tema tremendament difícil, però hi hauria una fórmula de poder estudiar, aconseguir coses que siguin compartides per a altres membres que no siguin del mateix partit, encara que no siguin en debats en l'inici a nivell de debat parlamentari i públic, que a vegades hi ha molta escenografia, és a dir, és possible arribar a conversar en sos de l'oposició per cercar amb algunes coses vies de coincidència? Gràcies.
Començaré per la segona. Jo crec que sí. I, a més, avui dur terme durant aquesta legislatura. Jo, sabeu que durant aquests darrers 4 anys estava com a cap de l'oposició. Durant 4 anys, només se me va cridar en dues ocasions. Una a principi de legislatura, per mostrar l'amabilitat que en teoria hi havia d'haver durant els 4 anys, i la segona per demanar-me un favor, que era que votàssim a favor d'una quantia que l'anterior presidenta, Catalina Cladera, s'havia compromès per donar en el Mallorca, davant la negativa dels seus socis de donar-li el suport. Per tant, en 4 anys, només en el despatx de la presidenta se me va cridar dues vegades. Jo vull canviar aquest model, vull que puguin xerrar de temes importants que afecten a la ciutadania de Mallorca, que van a més d'una legislatura, i de temes, ja siguin culturals, ja siguin turístics, ja siguin de mobilitat, n'han de poder xerrar de tots, perquè en el cap i la fi ni el Partit Popular governarà tota la vida, ni nosaltres sempre estarem a l'oposició. Per tant, hi haurà una rotació democràtica que la gent triarà, que durarà més o durarà menys, però han de poder participar. I en matèria de cultura, per exemple, tenim dos projectes molt ambiciosos a dia d'avui a l'illa de Mallorca, que és Aucanada, que sabeu que el Consell Insular de Mallorca va comprar la central del CUDI, sí. I per tant és un projecte que aquesta legislatura no farem, no durem a terme, però hem de començar a sembrar el que recolliran d'aquí diferents legislatures. Per tant, és un projecte que ens hem de seure entre tots i tothom ha de poder participar, a part de l'Ajuntament del CUDI i altres organismes. O també el Sindicat de Felanits. El Sindicat de Felanits fa molts anys que en xerram, a dia d'avui no hi ha cap projecte, mostreu a trossos, moltes de les zones, està catalogat, l'Ajuntament ens demana una primera intervenció i nosaltres estem estudiant com ho podem començar, perquè realment és un edifici estimat, catalogat, protegit, i que l'hem de defensar i que ens pot servir per diferents finalitats a la zona de Llevant. Per tant, diàleg màxim i consens tot el possible. I per altra banda, la pregunta, me demanava si hem trobat dos vegades la caixa. Sí, hem trobat dos vegades la caixa, però amb incompliment de compromisos que havien adquirit. I, per exemple, on van trobar una deuta de 13 milions d'euros amb els ajuntaments, i els ajuntaments tot d'una se van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir necessitant liquides per poder fer front en el dia a dia, pagueu mos aviat. Per tant, van haver de solucionar aquest pagament de manera immediata. Ens han trobat amb una sentència damunt la taula de 30... Bueno, encara no sabem la quantia exacta del túnel de Solla, però podria ser que ja s'han de pagar 30 i pico de milions d'euros. Jo espero que no, i nosaltres defensarem pagar el menys possible. El Consell en va pagar en el seu dia 16 milions, però hi ha una sentència que diu que l'interès general pel qual se va argumentar el rescat del túnel no estava justificat. Per tant, haurem de fer front en aquest pagament durant l'any 24. Ens hem trobat amb ajudes a comerciants que no estaven pagades des de l'any 2019. I mos deien, nosaltres hem fet inversió, hi havia un compromís de l'institució insular i no mos heu ingressat els dobbers. Per tant, també una altra línia serà aquesta. I també, ja per acabar, i no llargar-me molt amb aquest punt, mos hem trobat amb unes ajudes que s'havien compromès a clubs esportius, així el Mallorca, el Balear, el Palma Futsal, que s'havien de pagar antes del dia 31 de desembre d'enguany, però que no han trobat cap expedient i tenim moltes dificultats, segons la intervenció, per poder fer efectiu aquest pagament. Per tant, idees se'n varen tenir, però projectes a dia d'avui no en tenim cap. I una altra banda important també són els fons europeus. L'antiga presidenta va fer una roda de premsa a la Misericòrdia anunciant que vendrien 850 milions d'euros d'Europa, i a dia d'avui només s'han preparat més o manco entre 50 i 70 milions d'euros de projectes, i la realitat és que molts no se podran executar perquè queduquin dia 31 de desembre d'enguany. Per tant, han trobat dos vegades la caixa, sí, han trobat molt de compromisos adquirits, però poca feina feta per poder-los dur a terme.
Xavi, ¿querías hacer alguna consulta?
Sí, antes de que nos vayamos a la pausa que has recordado. Bé, hi ha un oient, que és en Jaume Ripoll, bon amic d'aquesta casa i personal, que me concreta que en termes taurins el meu paper en aquesta tertúlia... O sigui, jo faig de sobresaliente. Què és un sobresaliente? Diu, el sobresaliente és un matador o novillero, no m'agradaria arribar a això, no muy conocido, que hace el paseillo junto a los maestros y resto de componentes del Despejo Plaza. O sigui que jo faig això.
Sobresaliente.
Sobresaliente. Eh? Vostè, senyor president, que ha estat balda del seu poble, de Santanyí, que ha estat a l'oposició en el Partit Popular, respecte als Consells Insulars Vera de Mallorca, que són realitats distintes, els de Menorca, els d'Eivissa i els de Formentera, no? Que són realitats distintes perquè allà estan a distància del govern de les Illes Balears. Vostè creu que és gran desconegut, el Consell de Mallorca en quant a institucions, és l'Ajuntament d'Ajuntaments, és el govern de Mallorca, perquè no se defineixen d'una vegada per sempre les competències entre el govern balear, el govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, que cadascú assuma que unes competències i sigui competent en totes les conseqüències, no? Si és turisme, és turisme, si és carreteres, és carreteres. És una tasca que està pendent o vostè creu que no han de continuar per aquesta línia?
No, nosaltres tenim clar que volem recuperar la importància que ha de tenir el Consell Insular de Mallorca. És veure que el fet de que convisquem entre tres institucions molt importants, com és el govern de les Illes Balears, el Consell i l'Ajuntament, a dins la mateixa ciutat de Palma, de vegades fa que les competències i les responsabilitats de la institució insular quedin un poquet diluïdes. Però nosaltres tenim clar que volem dues línies clares de feina. La primera, que el Consell sigui el verdader ajuntament dels ajuntaments, ajudant a les institucions municipals a fer front en el seu dia a dia. Una part en dobbers, la part econòmica, però també en recolzament tècnic, ja sigui jurídic o de qualsevol tipus de professional que estigui dins l'institució, perquè aquells ajuntaments petits necessiten que el Consell les protegeixi, les mimi i les ajudi a resoldre els seus problemes. Però a la vegada, el Consell, en totes les competències que té, ha de ser la principal institució d'autogovern de Mallorca, tal i com a Eivissa i a Menorca i a Formentera se senten les institucions insulars, i per això volem fer feina, volem recuperar que el Consell sigui una institució propera en els municipis i que sigui aquesta principal institució de gestió. I és que és vera que les competències de vegades no queden un poquet clares, però el Consell té de molt importants, ja sigui carreteres, que en xerràvem, ja sigui la part de cultura, de serveis socials, de turisme, que ara ja tenim pràcticament el 95% de les competències turístiques són del Consell Insular, només ens queda per a fer la llei, que el Consell no en pot fer, per tant no la tindrem mai, però tot l'altre sí que ho tenim. Tenim la promoció, tenim l'ordenació i per tant hem de ser autosuficients per poder gestionar la matèria de turisme. I nosaltres què dèiem? Que nosaltres volem fer feina perquè les competències que estan regulades a l'Estatut d'Autonomia, que estava previst que venguessin cap al Consell, venguin el més aviat possible. I en tenim una sèrie d'importants a damunt la taula que estem valorant quines serien més factibles per les dues a terme. Però si duim una competència, hem de fer en sordobets suficients per poder-la gestionar, cosa que en turisme no ha passat, perquè just el personal que ens han transferit ens costa 3,6 milions d'euros cada any i el govern només ens ingressa 600.000, per tant tenim un forat, i per altra banda també capacitat de maniobra. I me referei principalment en el transport públic. El transport públic a Mallorca és competència del govern. Si ara ens donen els trens i ens donen les línies d'estip així com estan i nosaltres no podem fer cap modificació per millorar el servei, tampoc no ens interessa. Val més que quedi en el govern i que nosaltres ens dediquem a altres coses. Per tant, suficientment capacitat de gestió i sobretot que venguin ben dotades econòmiques i personalment.
Bueno, no.
Fem una petita pausa. Faim una petita pausa i seguim amb el programa. Només 3 minutets.
Especial La Tertúlia Más Uno des de l'Hotel Es Príncep.
Candela Peña y Pilar Castro en Contracciones. Auditorium de Palma 13 y 14 de octubre. Contracciones, una obra divertida y cruda con tintes de humor negro. Entradas en taquillas y en la web del Auditorium. 13 y 14 de octubre. Improrrogable. Información para precio especial para grupos info@tonyrubio.com. Organiza Rubio Producciones.
Descubre tu nueva forma de entrenar en The Hub, el único club que te hace único. The Hub te ofrece una experiencia de entrenamiento superior. Ven a probar unas espectaculares sesiones de ciclo, bootcamp y cuerpo-mente en un espacio de diseño elegante e innovador. Ven a visitarnos a The Hub en la calle Nuneduna 9 o en tunuevaformadeentrenar.es.
séptimo aniversario de Font Mallorca Shopping.
Para celebrarlo, sorteamos una cesta de premios valorada en 2.000 euros.
Además de talleres infantiles, culinarios, actividades deportivas y hasta una performance del ilusionista Jorge Blas.
Y el día 23, gran evento con una dulce sorpresa.
Ven a Font Mallorca y celebra nuestro aniversario. Iván 7.
Hola, hola, ¿estás ahí? ¿Sabías que en ADEMA buscamos apasionados en formación profesional que quieran estudiar grados sanitarios y de deporte? Buscamos gente que tenga pasión por estudiar y trabajar por la salud de las personas. Lo puedes hacer de manera presencial en Mallorca y a distancia. Estudia en ADEMA. Descubre y vive tu pasión con nosotros. ADEMA Centro de Formación Profesional. ademafp.com.
¡Uno! Rebajas de oro en Moblas Cambarato. Hasta un 60% de descuento en colchones y entrega inmediata.
¡Uno!
Moblas Cambarato, carretera de Soller, rotonda Sonsardina.
Últimos días.
¿Conoces todas las novedades del Grupo Quirón Salud en Baleares? El nuevo Instituto Oftalmológico del Hospital Quirón Salud Palmaplanas, con la tecnología más precisa. El área quirúrgica más moderna de la isla en Clínica Rocher. Una flota de ambulancias renovada. Y la nueva escuela de enfermería privada impulsada por Quirón Salud. Todo para ofrecerte la mejor asistencia.
¿Tens un infant d'entre 0 i 3 anys? A partir de l'1 de setembre, totes les escoles públiques i de la xarxa complementària són gratuïtes. Tens a la teva disposició 198 centres repartits en les diferents illes. Més informació al web de la Conselleria d'Educació i Universitats. Govern de les Illes Balears.
Estas vacaciones, no dejes de ver la Mallorca escondida navegando a bordo de barcos azules. Vive el mar y déjate sorprender con los acantilados, calas, cuevas y aguas cristalinas que aparecen ante ti. Embárcate con Barcos Azules y vive esta experiencia única. Consulta toda la información en www.barcoscalobra.com.
Seguimos con la tertulia más uno y con nuestro invitado especial, Llorenç Galmés. Pep Fortas de Rey, te había dejado con la palabra en la boca. ¿Qué
sí,
querías
però,
preguntar?
Però aquí estem, aquí estem. Dues preguntes, relativament senzilles. Una, encara que presqui innocent, és possible que el Consell, en les seves relacions, en els distints ajuntaments, a part de reunions administratives, de caràcter, sí, administratiu, pugui fer reunions que servesquin per fer un esperit de companyerisme entre els bales que es coneguin, les iniciatives, les solucions i les inquietuds? És a dir, una. I s'altres, i per favor, dit amb molt bona intenció, no se m'escapi, de la gent i persones que hi ha a l'oposició de distints partits polítics, suposam, i hem de suposar que tots són persones correctes i educades, no? Però hi ha alguns en què vostè voldria manifestar una especial simpatia cap a aquestes persones i que Ventura li permetrien avançar en el tema del diàleg?
Sí, jo com començaré per la segona pregunta. M'adu molt bé amb moltes persones que són d'altres partits i en aquells moments estan en l'oposició i per suposat a l'anterior legislatura governaven i també mos duem igual de bé. Jo tinc molt bona relació, per exemple, amb Andreu Serra, que va ser conseller de Turisme, sí. És una gran persona, no compartim les propostes, però sí que mos duem molt bé. Anna Silvana González, del PSOE, també, que és una campanera i també més o manco són de la mateixa edat, també mos duem molt bé. De fet, la relació personal que hi pugui haver entre els diferents polítics del Consell és molt bona. Després, és vera que durant la sessió plenari han de defensar pues, unes idees que tal vegada no coincideixen en el 100%, o molta de vegada no coincideixen ni en el 10%, però després, quan sortim del plenari, mos anem a prendre cafè durant el plenari berenam i la relació és molt bona. I en sort baldes, jo crec que el Consell no està per fer política en els ajuntaments, en el sentit d'anar a criticar la gestió, sinó tot el contrari, és d'ajudar. Nosaltres tenim l'assemblea de Baldes, que és un òrgan allà on posam en comú moltes de les problemàtiques que pràcticament afecten en el 80-90% dels municipis i que intentant cercar solucions entre tots. Perquè un pot ser del Partit Socialista, salta del Partit Popular, salta del PI i salta d'un partit independent, però en el cap a la fi, si hem volgut donar una passa en avant, és per ajudar en el poble i ajudar la gent. I per damunt les sigles està l'interès general que prima dels pobles. Per tant, l'Assemblea de Baldes i altres reunions que fem són per aquest, no per fer política, un debat polític, sinó per posar en comú els problemes i cercar solucions.
Gràcies.
Sí, jo crec que el debat polític sempre és més tens a mesura que va pujant, no?
Sí.
Perquè els ajuntaments, la gent pues, se du bé i tal. I a mi em va sorprendre molt en el Parlament com una persona que t'estava atacant en el ple del Parlament després, vinga, anem a prendre un cafè. I és veritat, una cosa és el que se veu o l'oposició d'idees i una altra és el taranà i el tracte entre companys de gent que el que està pensant contra aquest criteri predominant de que els polítics, terme utilitzat moltes vegades amb menys preu, els polítics estan per lluitar per el bé de tothom. Vull dir que no, que aquí faig una reivindicació de la política.
I sap què passa, si me'n permet? Que clar, el que surt a través del mitjà de comunicació sí. És 30 segons o un tall d'un minut a les televisions i no mostra realment el dia a dia.
Falta el context.
També perquè no tenen temps, demostrar-ho, però hi ha moltes altres reunions o moltes altres trobades que demostren aquesta bon tarannà de la gent.
Jo li he de donar l'enhorabona per una qüestió que m'han comentat, que m'imagino que és certa, que és que en matèria de cultura, que és una mica la meva matèria, han decidit fer una comissió per entre ajuntament, consell i govern per juntar les iniciatives, també les demandes de patrocinis o de subvencions, allò que deia abans en Xavier de la necessitat que té el ciutadà de saber on ha d'anar. I si hi ha una comissió de cultura, per exemple, on estiguin integrats aquests tres organismes, això serà molt bo. I després hi ha una qüestió que a mi no m'acaba de quedar clara, perquè clar, la gestió sempre és a llarg termini, mai s'acaba amb una legislatura. I llavors, en un principi, la directora general de Cultura havia proposat que continués sempre Ramon Cerdà el principal. Sembla que tu o que vostè va plantejar que el principal necessitava una altra taranà i una altra projecció més internacional. Jo li he de dir que va haver un director abans, en Carles Forteza, que ho va fer molt bé, però igualment dic que en Pep Forteza, que en Pep Ramon ha fet, Pep Ramon, perdó, ha fet una molt bona programació, ha duit, i no me limitaré al que és propi d'aquí, a la producció, sinó moltes intervencions amb el Teatre del Canal, amb l'Abadia, amb l'Espanyol, amb la Quai de Sevilla, amb molt d'altres companyies nacionals, ha duit a un personatge molt reconegut en matèria de teatre com Peter Brook, ha fet molt d'obres de García Lorca. Bé, jo he vist una programació molt diversa, molt ampla, una bona temporada d'òpera, en la qual, no sé, va haver com una espècie de desencontre, però ara me gustaría saber per quin camí vol anar en el principal, perquè a fi de comptes el programa o el projecte moltes vegades han estat persones digitades, malgrat vulguin fer un concurs públic, però tindrà, aquest projecte tindrà uns trets, unes característiques, unes demandes que serien una mica les aspiracions que té el Consell. De cara al principal, que és un dels emblemes...
El més important a nivell cultural, la Misericòrdia i el Teatre Principal, que són competència pròpia. Mm-hmm. Nosaltres, contestant a la primera pregunta, vàrem decidir crear aquestes comissions o grup de feina entre l'Ajuntament, el Govern i el Consell per tal d'anar coordinats, no duplicar esforços i no perdre recursos de les institucions. Mm-hmm. I ho hem fet en cultura, ho hem fet en turisme, ho hem fet en esports i ho hem fet en les diferents competències que no estan transferides en el 100% i que, per tant, hi pugui haver aquest dubte, això és nostre, això és vostre, i hem fet feina amb aquesta idea de estudiar esforços i que la rentabilitat sigui el més important. I per altra banda, és veure que en matèria del principal, nosaltres ens hem trobat en una situació que tenia un director que havia estat posat per l'anterior equip, i nosaltres, durant l'anterior legislatura, el que varen defensar és que volíem fer un concurs públic i que no se tornés a digitalitzar la persona que dirigís el principal. I amb aquest argument hem actuat en conseqüència. Nosaltres el que varen dir és que començaríem a redactar les bases perquè se pogués presentar a tothom de manera objectiva, i unes bases consensuades en tot el sector que sortiran de moltes reunions que ja està fent l'equip de cultura, la vicepresidenta, els directors insulars estan fent reunions amb els diferents agents i en el sector pròpiament per redactar aquestes bases. Però se mos va plantejar un problema, que era que per arribar a tenir un nou director havien de passar 6, 10 mesos depenent de la rapidesa en què ho haguessin dut a terme. Per tant, davant que el senyor Pet Cerdà havia programat tot el que s'ha de realitzar en el principal fins dia 31 de desembre, i a més havia embastat...
Gener, fins i tot, ja gener, coses pregener,
i havia embastat la programació fins a l'estiu. Nosaltres li vam demanar que si ell volia continuar dirigint el teatre en la programació que ell ha fet, nosaltres no teníem cap problema. Ell lliurement va triar a no continuar, i per això ara s'ha de decidir passar les competències en els treballadors de la casa, que ho coneixen bé, per tal de que no fos ni el director insular ni la consellera la que dirigeixen el principal, que és el que havia passat en altres èpoques.
Sí,
me deixin fer de sobresaliente, que és el paper que jo sumes que aquí. Vostè mos ha donat un titular que aquest mes de setembre ja s'eliminen els 80 quilòmetres. Quins titulars més incorporaria en aquesta escaleta d'introducció de l'informatiu a nivell de coses que se faran ja?
Nosaltres, no sé si serà durant el mes de setembre, però durant aquests pròxims mesos farem aquest pla de mobilitat, el presentarem per tal de donar seguretat a tots els ciutadans de Silla quan se passegen per les nostres carreteres, però sobretot per fer feina amb un objectiu: desembossar les artèries principals de Mallorca que uneixen els diferents nuclis, perquè no pot ser que els mallorquins cada dia per poder entrar a Palma tardin hores i hores en col·lapses, amb accidents, i que en el final arriben tard en el metge, a l'escola, a la feina, i arribem amb un estrès i amb un nerviosisme que no és habitual. I ho farem amb aquest pla de mobilitat, però sobretot també millorant el transport públic perquè sigui una alternativa real en el transport privat.
Senyor Galmés, vostè ha estat batlle del seu poble, de Santanyí, és un home de poble que saluda tothom, que s'adú bé en tothom, que toca la trompeta a la banda del seu poble, que se vesteix a l'ample en qualsevol moment, l'ocasió ho demana i vostè està allà, i que cau bé. Vostè cau bé, simpàtic.
Gràcies.
I se relaciona. Bueno, això seria una definició personal, no? Però vostè com se sent?
Hombre, jo ara me sent molt bé. Estic molt content de la responsabilitat que duc a terme, l'oportunitat de poder conèixer la institució un poc més, i sobretot estic molt satisfet de poder dur el canvi a Mallorca i poder donar solucions en els problemes que tenen els mallorquins. Nosaltres venim per aportar el nostre granet d'arena amb molta humilitat, fent feina amb la gent que té molta d'experiència, tant la gent que fa molt d'anys que fa feina dins l'institució com tots els col·lectius, les empreses, les entitats, que també són part important de la nostra illa, perquè en el cap i la fi volem que Mallorca d'aquí 4 anys estigui més bé de la Mallorca que ens hem trobat. I tu deies, jo som una persona de poble, faig vida com un mes, disfrut i m'encanta passejar-me per diferents indrets de la nostra illa. De fet, ara a partir d'ahir ja ens hem bloquejat els dimarts i els dijous a partir de les 12 per fer visites en els municipis. Ahir, per exemple, varen ser a Llucmajor, varen començar amb una roda de premsa de carreteres, després varen visitar el centre de dia, la llar dels ancians, varen fer una reunió en l'Ajuntament, en la Batllessa i en el Consistori, varen anar al parc de bombers, una reunió en la gent gran, i després varen aprofitar també per fer una reunió de partit. Per tant, a peu de carrer, escoltar les necessitats, i és quan més te'n dones compte si vas bé o si vas més tort que un llanxo, que de vegades a dins els despatxos de Palma se veu una realitat diferent a la Mallorca que se viu per 99% de la població. Per tant, aquest contacte amb la gent és el que m'agrada i és el que duré a terme durant aquests 4 anys.
Bueno, Jo després de les flors que li ha tirat el president de Copa, no sé què era per aquest camí, li vol dir fer una pregunta, però no com a president del Consell ni com a membre d'un partit polític, etc etc. Anem a la ciutadania simple de base. Jo no sé si vostè, com molt d'altres, està una mica decebut del nivell de la política a nivell nacional. Seré breu. És a dir, aquesta situació en què els ciutadans veiem en aquests debats parlamentaris i certes intervencions, que més que defensar una postura el que se fa és contraatacar l'altra i amb una actitud realment agressiva, tal, haurem de viure molt de temps això. És a dir, és que és impossible que en temes fonamentals pel país aquests representants polítics no es puguin posar d'acord? Ja sabem que no és fàcil. Ja sabem que no és fàcil. Però el que estem veient des de fa molt de temps és desencoratjador. Desencoratjador, i fa que la ciutadania arriba a una conclusió molta part de la ciutadania a dir no hi ha res que fer, això no ho canviarem mai. Vostè, com a ciutadà, com a persona individual,
com a persona, opino totalment el que has dit. És una decepció, una falta de credibilitat, i diuen tamateix fan el mateix i no canvien. Jo crec que ara tenim una oportunitat, i ho comentàvem amb la presidenta del govern, som una fornada nova de polítics joves que intentarem i volem fer és canviar tota una sèrie de manera d'actuar que de vegades se veu per la tele, però amb aquesta proximitat que volen donar als ciutadans de Mallorca, que sentin molt més properes a les institucions i que vegin que realment fan feina per donar solució. I aprofitant aquesta pregunta, i antes que acabi l'entrevista, per exemple, i vespre, sabeu que a Palma, per desgràcia, se va cremar una residència. Sí. Nosaltres, immediatament a les 8, mos va entrar l'avís, mos varen desplaçar allà, varen estar fins a la 1 del vespre els equips de l'IMAS per donar solució en el greu problema que tenien els propietaris o els directors de la residència, que era que havien de reubicar
60-80 persones.
Sí. I nosaltres avui de matí estem fent feina colze a colze amb ells per donar solució a aquest problema. Això demostra la proximitat i demostra la rapidesa en què volen donar solució. Per aquest motiu vull agrair a tot el personal de l'IMAS, les forces i cossos de seguretat, a totes les persones en definitiva que han fet front a aquesta greu problemàtica que varen viure a Palma, i dir-los que estem molt agraïts i estem al seu costat per ajudar-los.
Senyor Calmet, si opina això, jo li he de dir que Déu l'escolta.
Nosotros también estamos muy agradecidos por su presencia. Por atender a los micrófonos azules de COPE, Llorenç Galmés, presidente del Consejo de Mallorca.
Muchas gracias y muy buen día a todos.
Muchas gracias, Pep Fortesa Rey, Bárbara Galmés y Xavi Bonet.
Sobresaliente.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos con el programa.
Me queda curto.